Aquesta exposició té com a títol Temps com a matèria. Justament amb aquest terme de temps volem fer referència en aquesta nova manera d'enfrontar-nos a l'art que des d'aquest museu venim fent, per altra banda, des del principi. Recordeu que des del començament dèiem que dins l'art contemporani hi ha un canvi de paradigma entorn al coneixement de l'art. Si l'art a principis de segle era sempre abordat des de la visió i la visió era el mitjà de coneixement únic de l'art, a partir dels anys 50, més o menys, aniran passant moltes coses i s'aniran donant noves maneres possibles d'aproximació. Ho anirem veient a mesura que caminem, però veurem també de que dins l'art, no només maneres de conèixer, sinó maneres de produir, entraran altres coses noves dins la producció d'art, i una d'elles serà el temps. Un temps que requereix l'obra per fer-se, per explicar-se, i un temps que se'ns demana també a nosaltres per captar-la en tota la seva intensitat. I veurem com això, des de perspectives molt diferents, es va donant de nou. L'art cronològic que hem agafat amb aquesta exposició és l'habitual del museu. La col·lecció, sabeu, s'inicia als anys 50 i arriba fins a l'actualitat. A la primera planta baixa, és la part més històrica, la cronològicament més estructurada, per la raó de que aquesta és la planta que conservem una vegada es van desmuntant les dues superiors i, per tant, és convenient que mantingui un discurs clar i pedagògicament útil, també, de cara a les escoles. Aleshores, en aquesta primera planta seguirem una cronologia que comença aproximadament en els 50 i arriba fins als primeríssim 70, i en canvi en els dos pisos superiors podrem permetre'ns alguns moviments dins aquesta cronologia. No serà ja una cosa continuada, sinó que hi haurà més aviat relacions d'obres, relacions que s'articularan per les temàtiques o pels punts d'interès del que realment ens interessa en aquesta, per altra banda, nova etapa també del museu. Bé, aquest primer àmbit de la col·lecció ens situa amb els anys 50, el moment de l'eclosió de l'expressionisme americà i de l'informalisme a Europa. I nosaltres hem volgut prendre com a punt simbòlic de partida una exposició que va tenir lloc en el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1955, en el que se varen exposar per primera vegada obres expressionistes americanes que procedien de les col·leccions del MoMA. Aquesta exposició de pintura americana va venir a Barcelona en el context del que era la tercera Bienal Hispanoamericana d'Arte, Bienales Hispanoamericanes d'Arte, que es deien, amb les que l'Estat espanyol impulsava operacions de relacions internacionals. Aleshores, el que passa és, bueno, serà interessant que veieu la vitrina, que on hi ha la documentació original, però és molt important aquesta exposició perquè, d'alguna manera, el portar pintura americana consagrada, passada per la supervisió, per dir d'alguna manera, del MoMA, per tant, una pintura absolutament canònica en aquells moments, va permetre que la pintura informalista que s'estava realitzant a Catalunya o a Espanya en general tingués un gran impuls. De repente, les autoritats del moment, no tant perquè els hi agradés o perquè l'entenguessin, sinó perquè estiguessin d'acord, sinó perquè veuen que és una bona moneda d'intercanvi, decideixen potenciar l'art de Tàpies, de tots els que eren el Saura, el Millares, l'Oteiza, el Chillida, tota aquesta generació d'artistes que estaven intentant trencar amb el que havia estat fins ara les pintures naturalistes, realistes, etc., i s'estaven decantant cap a aquesta vessant abstracta. És un moment, doncs, en què els ministeris relacionats amb afers exteriors espanyols inverteixen diners en treure la producció d'aquests artistes a l'exterior, de presentar-los a les bienals, de que facin exposicions a l'estranger i d'aquesta manera consagrar-los. Si llegim documentació de quins eren els motius pels quals ells els hi donaven aquesta autoritat, són absolutament peregrins, vull dir, perquè el fan entroncar amb les pintures antigues i se'n van a Altamira i se'n van a Goya i se'n van, bueno, en fi, ho relacionen al final tot per tal de donar-li una solidesa. Però fos com fos, doncs bé, per l'evolució de l'art a Espanya va anar bé, va ser una manera de potenciar l'art que estava fent una generació pot certament jove. Si voleu, poneu una mirada en aquestes vitrines, que hi ha algunes de les fotografies originals fetes amb motiu de les exposicions aquestes que us esmentava. La vitrina de l'esquerra, sobretot imatges del Palau de la Virreina, són les sales del pit superior, que possiblement no recordeu. És aquí on hi va haver posteriorment la col·lecció Cambó dipositada. Tenim també el catàleg, l'Arte Moderno dels Estats Units, un llibre gestionat, editat, etc., pel MoMA, i també les notícies del que va sortir a la premsa en aquest moment. Aprofitant l'exposició, hi va haver una conferència del que era el director del museu en aquell moment, etc. Però pensant que va ser el primer moment en què es veuen a Barcelona Rothkos, Motherwells, Clifford Steel, etc. I d'alguna manera és el que hem intentat no reproduir, perquè no tenim les mateixes pintures, però sí tenim molt bones pintures dels mateixos artistes. I per tant hem volgut posar conjuntament obres d'expressionisme americà amb pintures informalistes nostres, com per exemple aquest Hernández Pizjuán, que es presenta per primera vegada. Aleshores, mentre, per exemple, aquí tenim l'Oteiza, tenim el Chillida, estan dedicant-se a investigar sobre les qüestions de la forma i de la matèria, de com la matèria pot ser receptora, de com l'espai ocupa aquesta matèria, etc. Trobarem en el mateix període, en els anys, cap als finals dels anys 50-60, una personalitat absolutament diferent, amb una línia de treball absolutament diferent, que és Constant. Constant voldrà també treballar amb l'espai, treballar amb tot allò que envolta la persona, però hi farà maquetes també, hi farà escultures, però no està tan preocupat per la forma, per la matèria en si, sinó pel que la seva utopia de creure en una nova ciutat ens mostra. Ell parla d'una nova ciutat, parla de la New Babylon, que la teniu aquí plasmada en tots aquests gravats. Però no és una ciutat a la manera de la Corbusier, amb una planificació, amb unes característiques físiques, sinó que és una ciutat feta d'idees, en la que li interessa sobretot les relacions que es poden establir entre les persones. Ell, de fet, parla dels campaments de gitanos com a model ideal. Aquí on les relacions entre les persones són les que acaben plasmant les necessitats de l'espai. I amb aquesta idea d'utopia, d'utopia d'una nova possible societat, és amb la que ell treballa molt de temps. Ell, penseu, Constant és una persona propera en el món dels lletristes, en el món dels situacionistes, gens pels quals la llibertat està per damunt de les constriccions del món modern, per dir d'alguna forma. I aquí tenim aquesta mostra. Per una part, com dic, el món dels gravats, que parlen de New Babylon, una de les seves maquetes, escultures, amb les que ja veieu, no hi ha cap pretensió de construir una ciutat real, no és una pretensió d'una ciutat, sinó una manera de relacionar plans, de relacionar espais, de maneres de viure. Se diu que el món de Constant és la darrera de les utopies del món modern, perquè quan sortirem de Constant, quan Constant veu que la societat va en una altra direcció i abandona el seu projecte de New Babylon, que va durar aproximadament uns 20 anys, del 56 aproximadament al 70 i algo, ens trobarem amb el que el teniu al darrere, que és Hans Hacke. Continua siguent la ciutat, però hi ha un canvi radical. És la ciutat com a màquina econòmica, la ciutat com a real estate, com a instrument a bon fer diners. I aleshores Hacke, que com sabeu a la col·lecció hi ha diferents peces, algunes com el cub de condensació o la peça del gel, que parlen d'elements, Hacke té també una faceta evidentment molt important, amb un art conceptual molt polititzat, molt interessat per temes de caire social, engegarà una operació de recerca, que és aquesta peça que teniu aquí, que se diu Shapolsky en Manhattan, Real Estate, etc., que tenim aquí el títol, en la que ell el que fa és investigar les propietats, la venda, la compra-venda de propietats a Manhattan, i arriba a la conclusió de que estan aquestes compres i ventes monopolitzades, centrades en unes poques famílies, que a més dona la casualitat de que pertanyen a l'alta burgesia americana, i a més moltes d'elles formen part dels board of trustees o dels patrons dels museus més influents de la ciutat. Tot això està narrat aquí, des de les relacions, això que dic, cada família o cada personatge, el que arriba a comprar i el que ven, la localització dels immobles a l'illa de Manhattan i després pues, diferents fitxes d'aquests immobles, pues, que bueno, és una compra-venta absolutament beneficiosa. Ell, de fet, aquesta obra la va voler presentar en un museu i aquesta obra va ser censurada, o sigui, en el moment en què els patrons varen veure els seus noms allà, doncs, evidentment això es va desarticular tot d'una i se va eliminar. Aquesta és una peça que n'haureu sentit parlar i ho heu vist en els diaris, que per nosaltres a nivell de col·lecció és també molt important perquè és la primera vegada que hem comprat una peça a mitges en un altre museu. És la primera vegada que es fa una compra amb el Whitney i bé, és una manera absolutament nova de fer col·lecció, no? Vull dir, són peces que potser un museu sol no pot afrontar econòmicament i que en canvi d'aquesta manera pues, ens permetrà poder-ne gaudir els dos. De fet, la majoria d'obres que veureu, o sigui, aquesta col·lecció, aquesta exposició, té 299 obres, o sigui, allò, diguem 300, per no... Eh? I d'aquestes 300, dos terços són noves, és la primera vegada que les presentem. Vull dir que de quan en quan éreu reconeguent alguna, però moltíssimes són realment noves adquisicions. Penseu que dins l'any 2008 no havíem fet cap exposició gran. De fet, així de tres plantes ja era des del 2007 que no en portàvem fet a cap i per tant s'havien anat acumulant una sèrie d'adquisicions de l'any anterior, més totes les noves de finals del 2008, principis del 2009. Per tant, moltes són noves. Aleshores, una mica com a reacció o conseqüència, com li vulguem dir, hi ha una sèrie d'artistes que decideixen deixar la ciutat a tot nivell, deixar-la com a lloc per estar-se, com a lloc de treball, i decideixen començar a treballar amb la natura. Són els que coneixeu com a artistes de Land Art, de fet, molts d'ells. En aquest espai presentem Smithson, amb una pel·lícula, Spiral Jetty, molt coneguda, Lawrence Binner o Lothar Baumgarten, aquestes fotografies. El fet de treballar amb la naturalesa ens posa en una situació de dir la naturalesa és un nou marc en el que es poden fer obres amb d'unes proporcions, d'una magnitud diferent, inesperada fins ara, i, a més, s'allunya del marc artificial de la sala convencional d'exposició. És allò, contraposat, aquesta natura magnífica, gran, que ens permet treballar, contraposada amb un espai cub blanc absolutament artificiós. I aleshores hi ha artistes que treballaran en aquest sentit. Ja que estem davant Lothar Baumgarten, Baumgarten treballa amb la fotografia, però en el fons el que ens està dient és que la fotografia mai podrà, mai és fidedigna del tot, sempre deixa moltes coses al darrere, sons, sorolls, olors, queden al marge. I per tant ell el que fa moltes vegades és jugar amb paraules, amb colors que anetça damunt del passepartout, en aquest cas són paraules amb els idiomes natius. En fi, té tota una sèrie de, com dir, anava a dir, de maneres de fer que ens mostren com la fotografia, per una part, sí que té una part de document, però que mai és absolutament fidel, que no serveix com a única manera de mostrar el que tenim a davant. En aquest costat tenim una peça que és molt interessant perquè és una mica el contrari. És una obra que són noms topònims de rius en llengües originals de la zona. De les zones Sud-amèrica, selves, ella ha treballat sempre en diferents indrets. I aleshores aquí el que ens proposa és que ens imaginem que hi veiem aquí una cascada. Això és aigua. És aigua, va saltant de lloc en lloc, només utilitzant topònims originals. No? De totes dues maneres, el mateix, juga amb aquesta geografia, juga amb la cultura, ens parla de que els topònims originals de molt d'aquests pobles, que els pobles han desaparegut, el topònim és l'únic que es manté pur, i amb això es relaciona. Tenim Lawrence Binner en pel·lícula i amb algunes obres a les vitrines i també a l'atri, amb aquella gran obra que està a la paret frontal de l'atri. Sabeu que Lawrence Binner va començar fent... Les seves primeres obres consistien en obres amb les que restava en comptes de ferrava. O sigui, ell el que feia era fer explosions al terra i aquestes explosions que d'alguna manera provocaven forats, provocaven buit, eren les seves escultures, que no eren per addició sinó que eren per sustracció. Aleshores, d'aquí ell va passar un discurs que tenia ja que veure amb el llenguatge. I ell el que ens diu és que l'artista formula l'obra, la formula en paraules i la pot deixar escrita, que la realització física d'aquesta obra depèn de si la volem o no la volem realitzar i que la persona que decideix realitzar-la, en el moment de fer-ho, n'és el seu màxim responsable, sempre que sigui fidel, clar, a el que ha dit a l'artista. Però és això, que l'obra ja existeix encara que no estigui realitzada des del moment en què està formulada. És la seva... Aquí hi ha algunes obres i algunes fotografies i llibres i un petit quadre que exemplificaria això que deia de la substracció. Eren teles que ell feia i que li donava a triar en el potencial client, a la persona que anava a comprar l'obra, quin tros de l'obra volia restar. Entonces, tu determinaves, tu entraves amb l'execució de l'obra perquè determinaves quin tros volies que li traguéssim. Tot això, com veieu, és molt interessant perquè està passant en el mateix temps. Sempre que hem parlat de col·lecció ho veiem. Amb molt pocs anys de diferència se van donant comportaments molt diferents, molt rics al mateix temps. I aquí en paral·lel, pràcticament en el mateix marc en el que ens el movem, i més a prop, concretament ja dins Espanya, veiem que hi ha una sèrie d'artistes que continuen treballant amb l'abstracció, una abstracció absolutament lineal, algun d'ells una abstracció més freda que altres. Tenim, per exemple, aquestes Chancho o Soledad Sevilla, o el Palazuelo, que el coneixeu fa més temps, que les obres estan aquí. És una abstracció gairebé matemàtica, basada en el càlcul. Algun d'ells, com Palazuelo, són de formació arquitecta. I per tant és una, com dic, una abstracció de caire més fred. En canvi, un altre vessant d'això seria Gego, que a Sud-amèrica pues, està realitzant també una abstracció, que Gego d'alguna manera torna una mica més a la línia orgànica. No és una cosa tan absolutament perfecta, si ho veus algú perfecte li hagués fet, evidentment, sinó que sempre hi ha una cosa pues, més propera en el gest de l'artista. I això mateix ho podríem trobar amb les pintures de Pic Adrián que teniu al darrere. També d'entrada sembla una abstracció absolutament freda, però basta que ens fixem en algunes de les línies per veure que hi ha el gest, el pols de l'artista i està darrere. No són línies fetes amb regla, per entendre'ns. Sí, bueno, això ens dona una... Sí? Bé, i aquest espai, com veieu, una altra vegada, gairebé ens trobem en el mateix moment, cronològicament és la mateixa època, però hi ha uns artistes que tenen com a set de tornar a trobar la realitat, d'enfrontar-se amb el quotidià. I seran els artistes que desenvoluparan el pop europeu. En aquest àmbit ens hem volgut centrar en el que és Europa. Un pop que neix sobretot a Anglaterra, a Londres, al voltant de l'ICA, que fan una sèrie d'exposicions que tenen un gran ressò, que arribaran a França, arribaran a Espanya. Hi haurà artistes espanyols, concretament catalans, que aniran cap a Europa, se desplaçaran primer a París o a Londres, i allà entraran en contacte amb aquest pop europeu, sobretot representat doncs, per Hamilton, per Holloway, tota la gent que està en aquell moment buscant noves sortides. Dels artistes espanyols que en aquest moment surten interessats pel que està passant a Europa, doncs hem de parlar del Rabascall, que com sabeu vàrem tenir una exposició aquí, del Jaume Xifra, també del Miralda, del Benet Rosell. Tots ells estan recuperant aquesta imagineria pròpia dels mitjans de comunicació i ho fan d'una manera molt diferent com és el pop americà. El pop americà sabeu que és un art doncs, colorista, alegre, com a complegut d'ell mateix, no? Vull dir, mostren una màquina i els hi encanta, mostren uns llavis i els hi encanten, tot és gros, tot el brillant. El pop europeu és molt més àcid, més crític, qüestiona les coses. El pop europeu, que podeu veure aquí, quan fa referència als mitjans de comunicació, és per veure darrere la càrrega que tenen de manipulació. Quan surten, bueno, doncs ja ho veureu a dalt també, imatges de revistes amb dones, etc. El que vol és mostrar-nos com s'estan marcant estereotips. Vull dir, és un art bastant més mental i reflexiu que no pas el pop que ve d'Amèrica. En aquesta sala presentem la paret aquesta de l'esquerra. Són obres de Richard Hamilton i de Dieter Roth, algunes d'ells individuals i algunes fetes en col·laboració. i totes elles venen de la galeria Bombelli de Cadaqués. Tant un com l'altre, durant els anys 70, varen estar a Cadaqués, igual que Queix, igual que Duchamp, igual que Dalí, i varen allà activar entorn en aquesta galeria Cadaqués, moguda per Gianfranco Bombelli, un importantíssim nucli artístic amb una gran repercussió. Gianfranco Bombelli, que va morir fa molt poc, deu fer, no sé, 6 o 8 mesos, ha fet una donació i un dipòsit en el museu i tenim un conjunt molt important d'obres dels seus artistes i aquesta és una selecció que volem presentar. Hamilton Dunn, vale. Aquí tenim pues, la mostra de Rabascall, de Xifra, com deia, de... Sí, veus, al·lusions a la bomba, etc. Vull dir, sí. I després també la primera època del Zuch. En aquest moment fa el que se'n diuen les pintures psicodèliques, pintures que de vegades incorporaven elements fluorescents. I ell executava aquestes pintures, va ser un moment que va treballar amb el grup dels artistes pobres, que és tot un altre cos, però que estaven junts, que eren Antoni Llena, Sílvia Govern, etc., que treballaven tots amb una casa, al Jardí del Maduixer, l'Àngel Jové, el Dalí... Eren tots els que nosaltres coneixem com a conjunt d'artistes que desenvolupen l'art pobre, i ell era un també d'aquest col·lectiu, el que passa que ell ja estava desenvolupant una carrera diferent, en un altre ambient, i per això el tenim lligat amb aquest àmbit de l'art pop, aquest art que està recuperant la figuració. A l'igual que Carles Pazos, que com sabeu és una d'aquestes persones que ha aconseguit desenvolupar al seu voltant una mitologia personal completa, ha creat un personatge. Aquí tenim alguns elements d'aquesta, tota aquesta sèrie que se deia Voy a hacer de mí una estrella i els elements que l'acompanyaven. Des de les targes del seu club de fans, el disc, o la corbata que ell es posava. En fi, una petita mostra de lo que donava de si aquesta personalitat seva absolutament... desbordant en aquest nivell. I si aquí hem vist més el que és l'art internacional, en Dieter Roth... Ah, perdoneu, aquí tenim la pel·lícula Cerimonials. Cerimonials són les pel·lícules, sí, que Miralda, Xifra, Benet Rosell, Rabascall i Dora Tessels fan quan se troben a París. Aquests artistes havien anat a París per interessos diversos i d'entrada ells no varen anar-hi junts, ni algun d'ells no es coneixien entre si. I tots ells varen anar fent la seva producció personal. Però varen treballar conjuntament en el que se'n diuen els cerimonials o les festes rituals, que varen ser filmades totes elles per Benet Rosell. I aquí en tenim el testimoni, em sembla que són 4 d'aquests cerimonials que estan gravats en aquesta pel·lícula. Hi ha la festa del blanc, la festa dels 4 colors, una altra que se diu la festa dels infants i després em sembla que hi ha la festa dels menjars de colors. Eren, com dic, cerimònies pautades amb les que permetien la intervenció del públic sempre que el públic s'adequés a un recorregut, a unes determinades parades, accions, etc. que havien de fer. Penseu com això lliga també amb el que seran després totes aquestes arts de comportament, happening, performance, etc. És una mica, estem en aquesta línia. Després d'ells, evidentment, com dic, cadascun ha seguit tenint les seves carreres independents, Miralda ha continuat amb la línia que treballava en aquest moment, que era justament els menjars de colors. Sabeu que ell està desenvolupant el Museu del Menjar i en aquesta època és quan comença a fer grans banquets amb la que la pasta, el pa, etc., estava tenyit de colors diversos i després ho repartien entre els assistents. Aquest és el mateix moment que, a més, vosaltres la coneixeu bé. Les peces aquella del Miralda del Soldadès, recordeu, la bola, el monument, és una peça que justament de l'any 68, perquè són obres que estan fetes com a reacció a la guerra del Vietnam. Penseu que és un moment que aquests artistes tan joves estan fent aquest tipus d'art justament per reaccionar contra l'art comercial, absolutament ja convertit en mercaderia, en què s'havia convertit a l'art americà, l'expressionisme americà, que hi ha un moment que invadeix tot Amèrica i tota Europa i és absolutament estar a les galeries. Ells intenten fer algo que no es vengui. I per això fan aquestes maneres tan diferents. Aquí, per acabar aquesta planta, tenim doncs, una mostra de lo que en aquells mateixos moments està desenvolupant a la resta d'Espanya. Tenim Patiño, doncs, que està fent el còmic antiimperialista, són imatges agafades, com dic, la imatge pròpia del còmic, amb la que, a més, aquest és un còmic molt curiós, amb la que parla, a veure, se situa com si quedés només un sol habitant a la Terra que parlés gallec. I en com totes les forces mundials es confabulen per destruir-lo. ¿Vale? Entonces, va passant diferents aventures fins que al final hi ha un super justiciero que al final acaba amb ell. En aquestes surt les figures. És el començament dels soldats solders, que són aquestes figuretes de soldadets que després ell farà en plàstic, etc., que protagonitzen una de les seves primeres exposicions a París, a la Galeria Zunini. Esto es de la primera exposición que hace en la Galeria Zunini de París con los soldats solders. O sea, son materiales de primer momento. Bé, en aquesta planta, com us deia, l'argument ja no és tan cronològic absolutament com hem seguit a la planta zero, sinó que anirem trobant diferents interessos. Algun d'ells els relacionarem amb alguns moments de lo que hem vist a dalt, a baix, i altres seran pas independents. Aquesta sala, concretament, tota ella, és la que hem volgut dedicar a qüestions o artistes que fan obres molt properes a la política, que estan molt estretament conscienciades cap a temes socials, ideològics, formació. Tenim, per una part, una peça de nova adquisició, que és el Francesc Torres, que és el naixement de Matrix. És una peça doncs, amb una ideologia, bueno, mostra com les ideologies d'alguna manera fan i propicien les noves societats. Són el Nou Testament i el Manifest Comunista, un il·luminat amb una llum més forta que expressa doncs, els interessos del propi artista, i diu, bueno, és el naixement de Matrix, aquest enfrontament ideològic que acaba donant lloc, doncs bé, és una terra, un món ple de casquets de bala, de com les ideologies, la violència, estan en el naixement de tots. Hi ha la imatge d'un cos encongit, com si fos un fetus a l'entrada. Després, per altra part, tenim León Ferrari, que el trobarem en altres llocs del museu, representat amb aquesta peça, que se titula Nosotros no sabíamos. León Ferrari és un artista argentí de gran importància dintre del conjunt dels artistes conceptuals, però que sempre ha fet diferents tipus d'obra, òbviament, però una part molt important d'ella ha estat lligada a la denúncia de temes políticament punyents. En aquest cas, el que va fer és dedicar-se a col·leccionar, a sistematitzar tots els reculls de premsa referits a les troballes de cadàvers, etc., que s'estaven succeint, que se trobaven des de el cop d'estat. I aleshores els ha anat col·leccionant per, d'alguna manera, contradir el que diu el seu títol de Nosotros no sabíamos. Sí que hi havia informació, sí que sabia, etc. I és el que ell ha fet en aquesta peça. En trobarem dues més endavant, en el que el diari, el material que ell fa servir, és l'Observatore Romano, amb la qual entra en una de les seves altres fonts d'interès, que és el món també de la religió. Més que la religió, els òrgans relacionats amb ella. La pel·lícula sí que la coneixeu d'altres vegades, és l'obra d'Alexander Sokurov, Spiritual Voices, és una obra en 5 parts que dura com a 5 hores i mitja, que narrada en primera persona, com si fos el diari, és el Sokurov el que ho explica, i va fent anotacions en el seu diari, ens explica la vida a la frontera d'Afganistan de les tropes russes que passen per diferents estats, des dels moments de tensió i d'espera per entrar en combat, els moments de camaraderia entre els propis soldats, el moment en què fan una festa, i sempre predominant-hi ell en parla d'una certa com a nostàlgia, un sentiment com a molt propi de la seva obra en general. Com un enyorament, sí, tintat de pena o de... És una pel·lícula, recordareu que al començament comença amb una estepa nevada, amb músiques de Mozart, Beethoven, etc., i després ja el segon capítol ja comença directament aquí. Bé, aquí en realitat estem en dues peces diferents. Aquesta és una i tota la resta és una altra. Aquesta és l'obra del Francesc Abad, que s'atitula El camp de la bota. I està feta a partir de documentació que ell ha anat trobant i rebent entorn als afusellats posteriors a la Guerra Civil, els afusellaments que varen tenir lloc en el camp de la Bota, que és el lloc aquí on després se va fer el fòrum, i actualment hi ha l'edifici del fòrum, etc. Ell va intentar donar llum en aquesta peça a Barcelona just en el moment en què tenia lloc el fòrum. Evidentment no era el moment i les institucions varen suggerir-li que el presentés en altres indrets de Catalunya, i aleshores va començar a fer aquesta presentació en altres ciutats, amb la sorpresa de que cada vegada que anava a un lloc li arribava gent amb testimonis de el meu pare va morir allà, o el meu tiet, o el meu no sé què, i tot li varen anar donant materials, fotografies, indicacions, etc., fins al punt que ell va haver de crear una web per anar ajuntant tot aquest material. Vull dir, una cosa impressionant. Quan ell ho explica, realment veure com algo que està tan proper encara continua tan viu a molts llocs. Ens parlava inclús de testimonis que encara donen el material i fan el testimoni, però no volen donar el seu nom ni volen que se'ls fotografiï, etc. No? Aleshores, ell el que fa... A més, va ser important això en un moment en el que totes les qüestions de recuperació de la memòria històrica no estaven com estan avui en dia tan estructurades, que hi ha uns organismes dependents de la Generalitat encarregats d'això, sinó que ell amb això va ser un pioner. Ara bé, han de pensar que això és l'obra d'un artista, no és l'obra d'un arxiver, i que per tant la manera de presentar-ho, la selecció de les imatges, l'ampliació o no dels documents, etc., hi ha la mirada d'un artista com és el Francesc Abad, i que això el diferència d'una exposició que s'hagués pogut fer això en el Museu d'Història o en el Museu d'Art de Catalunya, o, vull dir, d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Catalunya, o així. És el que ens fa diferents. Allà és la llista, és una llista de les persones que varen ser mortes aquí, i aquí tenim una selecció de moltíssims dels documents que hi ha, perquè n'hi ha molts més, però efectivament, com que és una tria d'artista, ens els deixa disposar com volem. I aquí unes imatges del fòrum tal com és ara, una rentada de cara, evidentment, de tot això. Y esta es otra pieza que es también... es una obra que es mitad en mitad, una part és del Francesc Abad i l'altra és de Ramon Santos, que és una obra feta justament sobre els primers anys de la democràcia, o sigui, sobre el moment de trànsit, I aleshores mostra, per una part, imatges de lo que era la realitat del moment a Espanya, i per altra part posa imatges dels mitjans de comunicació de què és el que transmetia, què és el que transmetia. Per cert, hi ha una sèrie d'imatges que són portades tipus interviu i coses així, que surten noies i això. I vàrem tenir la mala sort de que quan vàrem inaugurar vàrem venir familiars d'aquesta gent a veure l'exposició, i justament vàrem estar aquí en el moment en què aquí sortien les imatges de les noies despullades d'interviu. I aleshores, clar, va ser una situació una mica així, perquè per ells això és un memorial, per nosaltres és una obra... I aleshores el seu memorial i trobar-se unes imatges que per ells tampoc eren una obra, sinó que eren una cosa frívola, hi va haver un xoc d'interessos, diguem-ne. I això a posteriori s'ha hagut d'explicar. De dir, tant una cosa com l'altra, ni això és un memorial, ni això és una revista de destape. Les dues coses són dues obres d'artista. Al cap i a la fi, les dues estan denunciant el mateix. No estan tan lluny una de l'altra. El que passa que formalment hi ha un moment en el que es va detonar. Bé, aquest àmbit podríem dir que està dedicat a la poesia o als artistes que fan servir la paraula, l'estructura poètica dintre de les seves obres. Ja veureu que en el desenvolupament de tota l'exposició és una cèl·lula, igual que en trobat l'anterior, que parlava més del món polític, aquest és aquest món poètic que entorn als 70 agafa molta força i hi ha artistes que la treballen molt a fons. Tenim un vell conegut com és Marcel Brotaers, que ha estat una mica allò, el punt, la frontissa, el punt d'inflexió per nosaltres, que recordeu que treballa una obra que està en aquella vitrina, que la coneixeu, l'heu vista moltes vegades, que és el llibre d'Ancoud-Dadé, que és aquell llibre de Mallarmé, escrit a finals del segle XIX, que és el començament d'aquesta poesia concreta amb la que ja no es fa referència a coses íntimes, ja no és una poesia lírica, sinó que és una poesia molt més abstracta, que no està composada a base d'estrofes, sinó que les paraules i les frases es mouen a dins del text, amb la qual es crea un nou espai. Mallarmé va ser el nou espai poètic, però aquest espai després és manipulat per Brotaers. Magritte, em sembla que és Magritte, li regala en el Brotaers el llibre de Mallarmé, als anys 60, principis, em sembla que és. I a partir d'aquest moment el que fa Brotaers és tapar les paraules amb taques de color. Això està, és a la vitrina, és el llibre que teniu a la vitrina. I a partir d'aquest moment, dèiem, si el Mallarmé era la introducció del nou espai poètic, Brotaers crea un nou espai plàstic, un nou espai per l'art contemporani en el que les formes creen relacions entre elles, s'estructuren nous discursos a partir d'aquí. Curiosament, tot el tema de Mallarmé no s'ha, ni molt menys s'ha acabat en Brotaers, sinó que hi ha artistes de generacions molt més joves, com és el cas de la Marine Hugonnier, que és la peça aquesta que està al fons sobre la pintura blava, que reprèn el llibre i agafa, torna a agafar el llibre de Mallarmé, i el que fa en aquest cas és que, a veure, ella diu que és el seu llibre de capçalera, no? Com si en fa tres exemplars, i aquests tres llibres és com si haguessin estat robats i manipulats per altres persones. Nosaltres tenim el llibre que està manipulat amb fotografies d'obres i de moments de la, de la vida. Tenim un que és sobre Dieter Roth, un altre que és sobre un pintor simbolista i aquest concretament que és el Hamilton. I és el mateix, està jugant amb les paraules, les imatges i canviant l'espai. També amb la col·locació de les pàgines a la paret està volent jugar en el mateix que la poesia que tenim a la vitrina. Les articula dins l'espai d'una manera absolutament lliure. Altres obres relacionades amb aquest món poètic que teniu al voltant, doncs, bueno, tenim la Espero, que ja la coneixeu d'altres vegades, hem incrementat la col·lecció en dues de les peces que presentem aquí, Antoni Llena, l'Alfons Borrell. Aquí presentem aquesta peça de l'Antoni Llena que també ja coneixeu, que és el Viatge d'hivern, aquell parla de personatges, de tòtems, diu que això són com, les, com si fos un teatrí, com si fossin les diferents successions d'escenaris, però bueno, són figures totalment poètiques. I en relació amb tot això, hem adquirit les peces que veieu al fons, que és de Caterina Ladig, que és una artista dels Països de l'Est, que va formar part d'un grup que se deia Bosch plus Bosch d'Hongria, en el que s'interrelacionaven totes les arts. O sigui, eren artistes que treballaven doncs, tant la poesia, com la performance, com la música, i ella concretament aquestes peces que té les pot cantar. O sigui, són poemes visuals, però alhora també són poemes que ella canta. I a més, incorpora elements que serien, diguem-ne, propis de lo que se'n coneixen com a llenguatges femenins, que és el punt, el ganxet, el cosí, el patronatge, etc, etc. I aquí tenim unes quantes obres d'artistes molt més joves, fotografies de Xavier Ribas, per exemple, o treballs de Cirujeda, vídeos de Bunga, que tots ells són artistes que treballen amb l'arquitectura, amb l'ús de l'arquitectura, però feta des de pressupòsits doncs, molt actuals, en els que ja no és una arquitectura la manera de, com dir, dels moderns, o l'arquitectura moderna, allò sacralitzada i normativa, sinó que és per l'ús, realment, l'ús de les persones. Per una part, Cirujeda, que fa un model d'ús que es pot construir i utilitzar allò sobre la marxa, una casa absolutament a precari, diguem-ne. I després les fotografies de Xavier Ribas, que ens parlen de tots aquests espais marginals que sorgeixen al voltant de les ciutats, però que la gent en dona ús i que amb el seu ús d'aquestes perifèries els converteix en útils, no? I són espais de vida. Bunga, en els seus vídeos, és una obra també parla d'arquitectura, però bé, amb uns aspectes també formals i tal, molt, molt bonics, vull dir, una part formal de les seves obres a tenir en compte. Bé, ara aquí entrarem i veurem una sèrie d'obres que totes elles tenen una certa connexió amb l'última sala del pop. Recordeu que en el pop han dit una de les coses que fa el pop europeu, una part d'ell, és agafar els mitjans de comunicació i analitzar-los i veure què passa, veure com poden ser d'influents amb les persones, com poden canviar els missatges, com poden fer estereotips de coses, etc. No? Com ens poden, amb una paraula, manipular. Com de vegades el mitjà té tota una parafernàlia que supera el propi discurs. I aleshores ara aquí veurem algunes d'aquestes obres que van amb aquest tema. O sigui, és la crítica als mitjans de comunicació. La primera de les peces, i bueno, ho explico aquí perquè dins pues, fa una mica de soroll i això, és del David Lamelas. David Lamelas és un artista argentí, un artista conceptual, que va començar fent escultura, però escultura que no era matèrica, sinó que era una escultura que podia ser feta de sabonera, espuma, coses que podien desaparèixer. Ha tocat moltes varietats dins el món de l'art i s'ha interessat moltíssim per la imatge en moviment, pel temps que aquesta imatge comporta, i a la col·lecció ja en teníem una peça que era Film Script, que la veureu més a dalt, que també la tenim, que parlava de l'estructura i de com una pel·lícula es pot modificar segons com ens la tallin i la tornin a muntar. Pues aquí tenim una obra que va fer quan era molt jove, als 20-21 anys, va ser l'última obra que fa Argentina abans de marxar cap a Europa, en el si de l'OCDE, l'Instituto di Tella, que l'Instituto di Tella va ser un organisme molt actiu a Buenos Aires, els primers anys 60, que us sonarà també perquè en Tucumán Arde, que alguns recordeu, hi té relació. O sigui, el di Tella va ser el germen aquí on varen començar a experimentar molt d'aquests joves artistes. Aleshores, fan una exposició que resulta molt trencadora, justament això em sembla que és l'any 67, no em voldria equivocar, dins dels 60s, i aquesta obra que veurem ara, que se diu Situación de Tiempo, va ser la contribució del David Lamelas. Bé, doncs el David Lamelas el que feia aquí era, amb aquest desplegament tecnològic en el moment, no d'ara, sinó en el moment, però que eren aparells pues, que no retransmitien res i que estaven amb aquesta neu i això, pues, bueno, era allò que no tenien res que dir. I això, no obstant, tenen una presència molt forta dins les nostres vides. Ara li estava comentant amb no sé qui que això sembla una cosa bueno, pues, bueno, molt senzilla, no? Monitors amb neu, però és que ara resulta el petit detall de que actualment ja els televisors no en fan de neu. I per tant, per reconstruir aquesta peça, tot això pues, bueno, s'ha hagut... Sí, és fàcil de fer, però ho has de fer manual. Al final has de gravar un DVD amb neu d'un altre i posar-lo i que tingui el mateix to, i després has d'anar a buscar el so i també posar el so. Vull dir que tot és una mica de trampa, però el missatge és el mateix. Entonces, a partir d'allà, aquestes dues sales que venen a continuació, totes parlen més o menys del mateix, no? D'aquesta posada damunt de la taula la potència, la força dels mitjans de comunicació, sigui en escrit, sigui la premsa escrita, sigui el televisor. Aquí tenim en Toni Muntades, emissió-recepció, també com s'efectuen aquests moviments. Grup de treball amb Anunciamos, que el coneixem, com utilitza la premsa per fer la seva obra. I després, obres de Rabascall, que tenim allà enfrente, que ja el coneixeu perquè hem fet la monogràfica, i després, sobretot, també m'interessava que veiéssiu les de l'Eulàlia Grau. Eulàlia Grau, no teníem encara peces a la nostra col·lecció, teníem només llibres, i per aquesta exposició se n'han comprat unes quantes. Eulàlia Grau realitza obres absolutament en sintonia amb el que s'està fent en aquest moment, i en les que, igual que Eugènia Balcells, per exemple, posa molt de manifest aquesta creació d'estereotips, no? La família perfecta, la dona perfecta, les coses que s'han de tenir, les coses que s'han de comprar, etc. No? I és el que ella posa de manifest aquí, fent contrast doncs, de situacions diverses de la vida, i això continua en el discurs següent. Hi ha altres artistes internacionals com Jill Wallman o Cape Bremer, que veiem que des d'Alemanya o des de Bèlgica estan treballant els mateixos punts d'interès en el mateix moment. Aquí presentem cada aquest canal local de Muntades, que és, això és el testimoni d'una peça pionera que va fer Muntades en el context de la Galeria Bombelli que veiem a baix. Va ser en aquell context que ell va crear aquesta peça, en el que per primera vegada una cadena de televisió local posa en relació els veïns amb les seves necessitats, amb les seves inquietuds, etc. Realitza una sèrie de programes que poden ser vists a dins la comarca. En aquests moments pot semblar una cosa molt senzilla, però penseu en el moment en el que estàvem, que hi havia una televisió oficial a Espanya, i és la primera vegada doncs, que la televisió és utilitzada per artistes per donar veu justament a gent que no en tenia. El mateix fan els components de Vídeo Nou. Vídeo Nou també, ja dintre de l'època democràtica, el que fan és anar amb els seus aparells tècnics, que eren des de càmeres a un camió amb unitat que permetia, doncs això donar veu a col·lectius, anaven, visitaven barris obrers, llocs on es feien assemblees, etc., i feia doncs, que la gent bueno, parlés, s'expliqués i tot això pogués tenir una sortida. Tant d'un com de l'altre, a Vídeo Nou tenim un important dipòsit en el museu. I després, bé, tant Balcells com Grau troben un igual a nivell, un referent internacional també amb l'obra de Sanjay Bekovic. També és una artista doncs, d'unes preocupacions absolutament afins amb la que aquesta obra se diu Doble Vida, Dual Life, en la que compara imatges seves, de situacions quotidianes seves, amb anuncis de premsa aquí on també surten dones. Veieu aquesta... En aquest cas també tenim aquest artista, el Cape Bremer, que des d'Alemanya s'interessa pel mateix tema. És el primer, bueno, és el primer. Li interessa fer aquests dispositius tridimensionals que accentuen com dir, l'aspecte com a de propaganda, com a d'anunci de botiga que tenen aquestes peces. Torna a sortir la imatge de la dona absolutament no tergiversada, sinó com dir-ne això, se li vol donar un prototip, no? O sigui, existeix clarament aquesta dona absolutament sexy que ajuda a vendre i ho combina amb coses pues, absolutament materials, mercantils, etc., com una mercaderia més. Com veieu, tot això ho comparem amb el que dèiem abans del pop americà i no té res a veure. Vull dir, aquesta cosa que és regust de lluita i de ganes de fer-ho notar. Allà tenim un vídeo també de la Marta Rosler, per exemple, que se diu Rosler Reading Vogue. No? I també és això, o sigui, tots els prototips de la dona Vogue, doncs que ella se va trobant i tot el que això significa... I... Bé, en aquest àmbit continuem una mica amb el mateix, de la crítica als mitjans, de la mà de Muntades, amb aquesta peça que tracta d'espais històrics que han tingut alguna connotació històrica i ara, en aquest moment, són aquestes dues peces, una està dedicat a Argentina i l'altra està dedicat a... com se diu allò, a Budapest. Al darrere tenim una altra peça de Leon Ferrari, és la que us comentava de l'Observatore Romano. Leon Ferrari, doncs, evidentment, ha tingut molts problemes al llarg de la seva vida, tant amb els organismes religiosos com amb els polítics, perquè sempre ha denunciat les situacions doncs, que li han semblat injustes. De fet, aquí surt una de les primeres, aquestes fotocòpies, que ara en parlarem, aquesta que tenim aquí de l'avió amb el Crist crucificat, és una de les seves primeres obres. Quan era molt jove comença d'aquesta manera. Aquí hem volgut presentar part de l'arxiu de Tucumán Arde, que com sabeu forma part de la col·lecció del museu des de fa uns anys. Li han donat una presentació una mica més àmplia i més espectacular, presentant originals, no tots, part dels originals que tenim en vitrina i en paret hem mesclat document original i també fotocòpia ampliada, tals com ells havien planificat les seves accions. Aquí és un desenvolupament cronològic que comença amb el que eren les activitats fetes justament en l'Instituto di Tella, del que us parlava, les primeres exposicions, aquí van els artistes de Buenos Aires, de Rosario, comencen a portar-hi la seva activitat, i a poc, com aquest col·lectiu va agafant entitats, se va organitzant i posa les bases del que serà el seu projecte, concretament de Tucumán Arde. Sabeu que Tucumán va ser un projecte en tres fases. El govern d'Onganía volia tancar tots els molins de sucre de la regió de Tucumán, desfressant això pues, de que no eren necessaris, que Tucumán era una regió més pels turistes, que era allò Tucumán Jardín, li deien ells, i en canvi ells el que fan és fer una enquesta real del que estava passant a Tucumán. És una regió que s'anava empobrint, que si tancaven els molins quedaria a zero, etc. Entonces fan una tasca d'enquestes, fotografies, etc. allà, i la tercera part eren les exposicions. Aquí Bon, amb tota la seva documentació, volien denunciar aquests fets. D'aquestes exposicions, al final, només en varen poder fer una, que són les imatges que teniu a dalt, que és l'exposició que es fa a Buenos Aires, a la seu dels treballadors, això com si diu l'organització, diguem, el que seria UGT o alguna cosa així, de la Central de Treballadors. En el terra estan els noms dels propietaris dels molins de sucre, en els que quedava clarament plasmat les seves relacions amb el poder polític del moment. I aleshores la gent havia de passar per damunt d'aquests noms amb una certa càrrega simbòlica. Durant la inauguració donaven cafè amarg, per allò de que no hi hauria sucre, d'alguna manera. Però aquesta exposició els hi varen deixar tenir oberta 4 dies, les varen tancar i no, ja no varen poder fer les successives. Però sí que ha quedat bueno, com un exemple d'aquest art actiu que permet fer política des de l'art. De fet, em sembla que és Ferrari, que diu una frase molt maca, que diu, en aquest moment nosaltres amb l'art fèiem política. Diu, ara hi ha moments en què jo veig que hi ha artistes que amb la política volen fer art, i és molt diferent. Aquesta sala està dedicada, és una mica allò com una cèl·lula autònoma, està dedicada a la figura de Philippe Thomas. Philippe Thomas era un artista francès que és conegut per la fundació d'una agència que se deia Le Ready Made Appartient à tout le monde, amb la que ell no apareixia mai com a autor de les obres, sinó que deia que la persona que encarrega una obra és el que es converteix automàticament en autor d'elles. Algunes de les seves peces clàssiques són els còdics de barres. Aquests còdics de barres, doncs, ell els adjudicava, o sigui, la persona que estava interessada en la producció de Philippe Thomas li encarregava un còdic, i aquest còdic era seu per ell per sempre, i el seu nom apareixia com a artista. Aleshores, amb aquest nom del Ready Made Son de tot el món, va comissariar una exposició en el Museu de Bordeus, en el CAPC, el Museu d'Art Contemporani de Bordeus, que se va dir Fuegos Pálidos, fa pals. Ell va fer de comissari de la mostra i utilitzant, evidentment, obres de molts altres artistes. I cada una d'aquestes fotografies és una de les sales, una de les associacions d'artistes que ell havia fet. A partir de l'exposició i a la manera dels antics gabinets d'artista, ell va reunir totes aquestes fotografies i va constituir una col·lecció. Aquesta col·lecció la presentava amb una espècie de carrito, no? Un carrito que tenia els diferents quadres a dins, com dic, ben bé a la manera dels antics gabinets de meravelles. Sabeu que a gabinet de meravelles n'hi havia de dos tipus. Hi havia el que eren gabinets ficats en una habitació sencera, aquí bon, els grans mecenes o els potentats del segle XVI i XVII es posaven les seves riqueses, els seus quadres, les seves coses meravelloses, i després n'hi havia un que eren com a portables, que es feien obsequis a reis o així, i eren com a petits artefactes en els que s'anaven obrint portes i de cada porta anaven sortint objectes meravellosos, que podien ser conxes, corals, pedres, pintures, etc. Entonces, ell va fer aquesta associació de peces amb aquesta idea, tot junt, i tot s'obria i ho desplegava. Ell va morir, aquest artista va morir fa uns anys, una persona jove, i quan va morir ha volgut repartir la seva obra amb els museus que havien tingut obra d'ell. Nosaltres havíem tingut una monogràfica i, per tant, igual que el Manco de Ginebra o el Museu del Pompidou de París, doncs hem rebut aquestes peces com a donació per part d'ell. A part d'aquestes peces, evidentment, és una persona que es mou dins l'art conceptual, l'art també de la literatura, i la seva activitat com a escriptor ha estat molt important, i aquí n'hi ha una mostra també d'ell. Bé, i ara entrarem a la peça de Judith Barry. Ara aquí venen dues instal·lacions, evidentment són molt diferents, però tenen en comú que les dues són realitzades per dones, que de més s'han mogut sempre amb molts interessos, o sigui, són, parlant concretament de Judith Barry, molt interessada per l'arquitectura, interessada pel cinema, però també per totes les arts, també performatives, vull dir, són artistes que estan obertes a moltíssimes disciplines. Aquesta peça de Judith Barry és una videoinstal·lació històrica. Ella, de fet, és una de les pioneres de les videoinstal·lacions. El que intenta, i ens parla en aquesta obra, és d'aquesta necessitat d'imatges de l'home contemporani, que aquests mateixos mitjans ens han acostumat, no? I aleshores ens crea una peça amb la que, a través de multitud de projeccions de pel·lícula i de diapositiva fixa, i aquests sons, ens parla també de la ciutat i ens provoca les ganes d'anar una mica d'una banda a una altra, intentant que nosaltres mateixos li donem un sentit o li trobem un fil, perquè ell el que fa és que ens bombardeja de suggerències. Aleshores, això que he dit, que li interessa molt l'arquitectura, li interessa l'arquitectura molt com a lloc en el que tenen situació les relacions aquestes entre les persones, que hem vist abans també, i veureu que aquí, doncs, utilitza la imatge d'arquitectura també com a marc d'imatges en moviment, etc. És molt important el fet, o sigui, no només de la projecció que poguéssim veure fits en un lloc, sinó aquest moviment en el que ens impulsa, que quan ens fa buscar coses. Endavant, doncs. Aquesta obra que ara veureu a la torre, els que heu vist l'exposició quan vam fer Joan Jonas la recordareu. És Helena en Egipto, i és una instal·lació que és una memòria d'una performance del mateix títol, amb la que Joan Jonas agafa un poema de Hilda Dulite, amb la que parla d'Helena de Troia, però en la que queda clar que Helena de Troia ni estava en Troia ni res semblant quan es provoca la guerra, no? Sinó que Helena estava a Egipte en aquell moment, i entonces ella d'alguna manera posa de manifest una mica allò, les dones tenim la culpa de quasi tot, i ho explica a dins. Amb una manera de fer característica de Joan Jonas, reuneix performance, dibuix, documental, pel·lícula de ficció, objectes, tot ho trobarem a dins també relacionat. El fet de triar el mite d'Helena és també una de les seves constants. Li interessen, a part dels temes feministes, com comparteix també amb Hilda Dolite, la que era l'escriptora d'aquest poema, ella li interessa molt tot el món de la performance, el món del moviment, i això, bueno, posa de manifest, si també recordareu la peça. I els mites, perdó, i el tema dels mites històrics. Aquesta és la gravació de la performance, i a dins teniu la instal·lació feta amb els objectes que li varen donar forma. Bé, les obres que ens trobem ara, que veurem a la següent espai també, tenen d'alguna manera una relació amb el que hem vist de Constant a baix. Recordeu Constant? Hem parlat d'aquest món de llibertat, de creació d'espais fets segons la voluntat de la persona, no constrenyits per regles, doncs és el mateix que es respira amb aquestes obres que presentem aquí. Cap als anys, entre els anys 70 i 80, trobem diferents maneres d'aproximar-se al tema del joc per part de diferents artistes en diferents llocs. Quan entràvem teníem l'obra de Peter Friedel, que ja la coneixeu, de Playgrounds, que és una mena d'arxiu a la manera de la fotografia, diguem-ne, conceptual, de registrar imatges semblants un al costat de l'altre, etc, 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 que per Peter Friedel de jocs d'infants. I aquí ens trobem en dues peces. Per una part, aquest so, les fotografies i la documentació pertanyen a una experiència curiosa, si més no, que va tenir lloc a Estocolm, de la mà de Paul Nielsen. Paul Nielsen era un artista, un activista, més que un artista, podríem dir, als anys 70, que li va proposar al director del Moderna Museet d'Estocolm, que en aquell moment era Pontus Ulten, de que li deixés utilitzar les sales del museu d'una manera diferent. I era crear un joc d'infants a dintre del museu. O sigui, va aconseguir fer dins les sales habitualment d'exposició un espai en el que només podien entrar nens i en el que hi havia elements de joc i a dintre del qual aquests nens es podien relacionar de manera absolutament natural, sense regles de cap tipus. Els majors els podien vigilar, però des de fora, o sigui, des d'unes altres habitacions podien tenir control, però no podien entrar aquí dins. I aleshores ell titula en aquesta experiència Modelo, el model per una nova societat. Entonces, d'alguna manera, és la relació amb aquell constant que també pensava en la possibilitat d'una societat utòpica. Aquesta experiència va ser un èxit. Va tenir realment desenes de mils de nens que ho varen utilitzar. I després del museu del Moderna Museet va visitar altres ciutats de països nòrdics i sempre va funcionar amb aquestes mateixes regles, precisament de no regles. O sigui, aquesta no és una obra, és una experiència. Ve posar de manifest que es pot aprendre, es poden transmetre informacions, es poden establir relacions entre les persones sense passar per la normativa. Això, d'alguna manera, aquí ho hem contraposat amb aquell vídeo que teniu allà al darrere, que és de Caterina Zeller, que és una artista amb la que no recordo exactament el país de l'est de què és, vosaltres ho sabeu, això? Però en el que fa referència a sistemes d'educació absolutament pautats, autoritaris i rígids. I és un vídeo actual, és un vídeo contemporani, però en ell se veuen maneres diferents, allò, l'uniforme, fer la cua, cantar l'himne nacional abans d'entrar, etc etc. No? Són contraposar maneres. Aleshores, per una part, com dic, Paul Nielsen ha fet aquest arxiu fotogràfic d'aquesta experiència i per l'altra part tenim Nils Norman, que és un arquitecte anglès, que també s'ha interessat pel tema del joc d'infants com a tipologia arquitectònica que se troba a tot el món, a totes les ciutats, a tots els països, i n'ha fet un arxiu. Ha fet un arxiu, sobretot, centrat en Anglaterra, el que se'n diuen jocs d'aventura, concretament, que són uns jocs que estan desapareguent, justament perquè les normatives de seguretat, etc., van constrenyent aquesta llibertat. I, d'alguna manera, aquí, amb totes aquestes diferents maneres de veure el tema, han volgut mostrar diferents enfocs, no? Des d'aquesta proposta absolutament lliure de Paul Nielsen, aquest model que ens recorda més un arxiu, perquè ens parla de peces que ja estan desaparegudes, el model de l'arxiu conceptual que fa servir el Friedel, i després, bé, com a contrapunt, heu vist que teníem alguna peça de Falstrom. Que Falstrom, amb les seves obres, no és que provoqués el joc, però sí que eren obres que incitaven a la interacció, d'alguna manera. Recordareu algunes peces, meatballs, o coses que hem vist també en el museu, que tenen aquest aspecte una mica relacionat visualment amb els colors i amb les formes del pop, però sobretot destinades a la relació, a la interacció, etc. Ara passarem a la sala del costat, que trobarem encara una peça que està just relacionada amb aquest mateix àmbit. Bé, aquesta obra és la que se'n diu la MIT Project. MIT és el Massachusetts Institute of Technology, el MIT Project de Matt Mullican. Aquesta és una de les seves peces, a veure com dir-ho, claus perquè sintetitza el que és la seva producció. Ell parla d'aquesta peça com si fos realment físicament és un camp de joc, si us fixeu com està estructurada. I aleshores, dins aquest camp, ell otorga a cada zona una relació amb el coneixement o amb el món. Ell parla de que això és una exemplificació de lo que és el seu univers, és com una cosmologia. Cada àrea, segons el color, representa una cosa diferent. Aquesta àrea, la verda, per exemple, és tot allò material, tota la part física del seu món, no del món, sinó de lo que ell entén. A l'altre costat tenim un altre semicercle, que és la vermella, que és la psique, tota la part interior de la persona. Allà, per tant, hi veureu que hi ha un vídeo relacionat amb les performances by gimnosis, que ell també feia. Després té una zona que és la blanca i negra, que és aquesta central. El blanc i negre representa els llenguatges, els còdics, els símbols. I després el groc i el blau, per ells, diu que un són les coses pautades i un altre són les coses no pautades. Les no pautades estan en groc, és el seu imaginari. Ell diu que això són, és una cosa absolutament personal d'ell, és una interpretació de l'univers a través d'ell. En cada un dels llocs hi trobem objectes que han estat triats per l'artista i que exemplifiquen aquesta visió del món que ell té. De vegades se li ha dit que per què és tan rígid o per què aquesta obra és la tercera vegada, em sembla que és la tercera vegada que s'instal·la. Sí, va estar a Bienal de São Paulo i abans havia estat ja exposada i cada vegada pues, ha fet servir exactament el mateix codi de colors. Ell diu que és algo que ell necessita perquè li ajuda a ordenar el seu món. Matt Mullican, penseu que va ser un dels primers artistes en fer animació per ordinador, o sigui, grans ordinadors que li servien per fer la seva obra, i això s'ha incorporat dins la peça, i també, com us deia, les performances under hipnosis, que diu ell, que són... Un metge el posa absolutament en una situació hipnòtica i aleshores ell pues, realitza una sèrie d'accions. Bueno, si us moveu una mica per l'espai veureu també la importància que tenen per ells això, els còdics, els símbols, els signes, la senyalètica de les ciutats, del joc, etc. Ho trobareu tot per aquí. Ara entrem en una sèrie de sales amb les que trobem obres d'artistes que treballen sobretot amb el món del cinema, el món del document, el món de la història i de com la manipulació a vegades d'aquests documents pot canviar les històries. Aquesta és una obra que ja teníem, que ja coneixeu, que se diu Film Script. Hi ha una pel·lícula a la qual pertanyen aquests fotogrames que veieu i amb la que, en canvi, aquests fotogrames estan canviats d'ordre. De manera que, amb l'alteració dels fotogrames, evidentment, el missatge de la pel·lícula, l'estructura del film, canvia completament. Tot això s'ha d'emmarcar dins aquest interès de David Lamelas pel cinema, per l'experimentació, per totes les noves formes de cine que surten a finals dels 60, que juguen amb el suport, no tant com amb la història. I aquest és un vídeo de Imantas Narcevicius, que és una pel·lícula que també tracta justament de la veracitat del document fílmic, de com es pot manipular. La pel·lícula està formada per tres tipus diferents d'imatges enllaçades. Una part molt important de l'obra és una entrevista a un director de cinema, a un director de cinema que és el, deixeu-me veure el nom complet, el Peter Watkins, que és el creador del que se'n diu el, com a document fals, o sigui, cinema documental, pretesament verídic, però que en canvi és fictici. Llavors ell parla de com s'elabora la història, de com se pot alterar, de com les reflexions sobre el passat també tenen que veure amb l'actitud davant del present. En fi, parla sobretot del pas del temps. De fet, se diu el pas d'una vida, aquesta pel·lícula. Aquí al costat, i també lligats amb el cinema i la reflexió sobre el cine, trobem, per una part, pòsters de pel·lícules de Godard i, per l'altra, una obra. Alassir Mendizábal, ell sempre ha estat molt interessat pel cinema com dir, pel cinema que és políticament compromès. I per tant ha tingut sempre molt d'interès també per les pel·lícules del propi Godard. I en aquesta obra el que fa és simular un entorn com a de manifestació, això vol ser una mena de banderola, un ambient com a de reunió prèvia o post-manifestació, i el que està escrit és una frase que surt escrita amb una paret, amb una pel·lícula d'un grup de cinematògrafs al qual pertanyia el propi Godard, que se deia Metzbekine, que era cinema revolucionari, realment. Entonces, ell el que fa és que agafa aquesta frase, que és molt maca, si la llegiu sencera, només queda un trosset amagat, que diu: el cinema no és una màgia, és una tècnica i una ciència. Una tècnica nascuda d'una ciència posada al servici d'una voluntat. La voluntat que tenen els treballadors d'alliberar-se. Entonces, ajunta les dues coses, el poder del cinema, la seva força com a imatge, però aquest posicionament també polític que es comú en les obres de Sir Mendizábal, per altra part. Sempre amb aquesta reflexió entorn al cinema i a la interpretació de la història i de fets històrics, trobem aquesta obra de Manon de Boer. Manon de Boer és una artista, una cinematògrafa, que ha fet aquesta pel·lícula que es diu Àtica, i és una pel·lícula, d'alguna manera, homenatge o referida a un motí molt important que hi va haver a la presó d'Àtica, a Nova York, l'any 71, en la que bé, va acabar molt malament, va haver un alçament de presos, i al final el governador de la presó, que era Samuel Rockefeller, va decidir que entrés la policia i varen morir més de 40 persones. Aleshores, aquest motí ha quedat a dins la història de la ciutat de Nova York com un dels fets més sagnants de tota la història americana, i està la pel·lícula feta entorn a la peça, en aquesta peça de música que se va crear expressament per la pel·lícula. Sembla ser que entre els amotinats en aquesta revolta hi havia una persona que es deia Melville, que una vegada acabat el motí, ell mort, etc., varen trobar, diguem-ne, els seus diaris o els seus escrits. I aquests escrits varen colpir d'una manera molt intensa tant a la cinematògrafa Manon de Boer com en els músics autors d'aquesta peça. Aleshores, hi ha una petita frase que parla de que un dels que varen sobreviure, quan se n'anava d'Àtica, que quan va acabar això el varen treure de la presó, anava amb un periodista i el periodista li deia: com te sents ara que deixes Àtica enrere? I ell va dir, diu, Àtica és el que tinc a davant, no estic deixant, no? I això li serveix una mica de reflexió, doncs, això sobre la història, com condiciona el nostre present, condiciona el nostre passat, no? És tot una mica el que es parla en aquest ambient. Aquesta és una altra obra de la Sir Mendizábal, que com una de les constants dels joves artistes bascos, juguen, una de les coses que utilitzen és el jugar amb imatges de situacions ambigües, de coses que no saben ben bé què són, i aleshores deixa una part oberta a la interpretació de l'espectador. Tenim altres exemples en Beuba, per exemple, la col·lecció. Aquí tenim aquestes fotos que, bueno, ens podríem imaginar realment qualsevol cosa, són reunions de persones en un lloc tancat, manipulant cotxes, etc. Cadascú pot imaginar el que vulgui. En el final són imatges d'una preparació d'uns carnavals, no? Però és algo que realment ho estan fent a consciència, o sigui, els artistes d'aquesta generació juguen amb temes d'això de l'imaginari del país, temes de cultura vernàcula, etc. I se van repetint. L'altra obra és una peça de la Ignàsia Ballí, que són pòsters, anava a dir pòsters imaginaris, no, aquesta és d'Ignàsia Ballí. Són pòsters de pel·lícules nunca realitzades de Georges Perec. O sigui, Georges Perec, sabeu, és un escriptor francès que va realitzar algunes pel·lícules, moltes altres no, i aleshores a l'Ignàsia Ballí li otorga una filmografia realitzant els pòsters, però en realitat d'unes pel·lícules que mai han existit. De fet, és una obra 100% de la Ballí, amb les... todas las imágenes son de Ignasi, o sea, él, todo lo que ha ido creando son imágenes que él asocia a títulos. Entonces, ell aquí vol jugar, per una part, també amb la nostra imaginació, que intentem ficar-nos en cada una d'aquestes pel·lícules, intentar pensar si les han vistes o no, inclús, quan en realitat no existeixen. Ah, o sigui, i intentar saber de què van o si les recordessin. Ah? És una altra vegada el tema de l'ausència, de l'absència tan habitual. Aquesta obra es diu Arena, i és una obra de Rita McBride. Bueno, es diu Arena, com veieu, perquè és com una arena. Sí, sí. Ah? És una arena. És una peça que ha viatjat molt per al món, ha estat en diferents exposicions. A veure, com dir, s'ha utilitzat moltes vegades realment funcionalment, com si fos una veritable arena, per fer-hi doncs, conferències o activitats o performance o tal. Però sí que és cert que no és obligatori que hi passi això, perquè el que l'artista realment vol a Arena és que sigui el propi públic el que li doni sentit, el que li doti de significació. Penseu que aquesta peça tu pots ser alhora espectador i performer, per dir d'alguna forma. Ah, la gent que està asseguda i que ens mira mentre ens passegem és l'espectador, tu et converteixes en protagonista. Són peces amb les que hi compta l'activitat, l'actitud de la gent que l'està visitant. La peça transforma l'espai i de sobte li dota d'una funcionalitat que abans no tenia. Això era una sala simplement d'exposició, ara és una sala de passeig, és una sala de contemplació. Poden passar coses, ens podem moure nosaltres. Des d'aquí passaran cap a unes sales amb les que hi ha vídeos i pel·lícules de Dan Graham. Sabeu que Dan Graham és importantíssim per les seves obres que tenen que veure amb el cos, amb les accions, amb la relació de la persona amb la càmera. Aquesta és una pel·lícula doble que forma part d'un conjunt que s'ha comprat. Són pel·lícules històriques, són pel·lícules dels anys 70 en què es fan els primers experiments en vídeo, en realitat. Aquí veureu que és una doble projecció en la que un dels dos protagonistes filma i l'altre és filmat. Es va movent pel terra i aleshores ell mateix se va filmant, són els dos moviments que es complementen. Veieu? Un l'ha filmat i al mateix temps ell també s'està filmant. Ja dic, això són els 70, són els primers experiments cinematogràfics, no? D'ell i el cos i el moviment. Aquesta se diu Rou, que fa aquesta volta així per terra. Bé, aquí el que hem fet és una programació de vídeos que tenen que veure justament amb la performance, amb aquest ús del cos que varen fer tant Aconchi com Bruce Nauman, com coneixeu, o Marta Rosler. I aquí teniu alguns programes que ja coneixeu d'altres vegades. Sí, sí, aquí per acabar, després d'haver vist aquest art relacionat amb el cos, amb l'ús del cos com a material, hem volgut posar una peça que uneixi la performance, l'acció, amb l'escultura una altra vegada, amb el tema material. És una peça que ja existia a col·lecció, però que ens agrada tornar a posar aquí. I aquesta... A veure, és important mostrar moltes peces noves, però també veure com se van articulant amb les peces que la col·lecció ja tenia, justament perquè es vegi que és un creixement lògic el que s'està fent, en el que pues, és un desenvolupament d'una sèrie d'idees. És una peça de la Hannah Sterbach, recordeu, se diu Remote Control número 2, i que té diferents connotacions. Per una part és la ballarina que s'hi posa dins, que és més alta que nosaltres, que té més poder perquè ella està més alta i es pot bellugar per sobre, però en canvi el comandament no el té ella. El comandament el porta una altra persona que està amb ell i la poden fer moure per tot arreu. No? És, bueno, pensant que és una peça que té connotacions importantíssimes a nivell també de feminisme i de situacions socials.